Mini Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions, com esteu? En Joan Maura i jo mateix vos donem la benvinguda a l'edició número 63 d'Emblemàtics, el programa d'Ivetra Ràdio que cada setmana vos acosta la realitat dels petits establiments comercials de Can Nostra. Parlam de l'origen del negoci, de l'evolució, dels reptes i les pors, de les angoixes i de les alegries. En definitiva, del dia a dia d'aquests comerços que formen part indissociable del paisatge urbà. Com ho feim? Idò amb els protagonistes, els comerciants, que ens aporten en cada reportatge els seus valuosos i impagables testimonis. En aquest cas, un establiment de Mallorca i un altre de Menorca, Joan.
Així és, Toni. En primer lloc, coneixerem els secrets i la intrahistòria del forn Can Caragol de Sineu.
No sé si vostè li consta que també es va arribar a vendre tabac.
Ah, sí, el meu predí. El meu predí tenien un trosset d'un hortet aquí a dues passes d'aquí i el meu predí sembrava el tabac, aquella època era l'època després de la guerra que tothom estava i sí, el meu predí sembrava el tabac i el picaven i jo que sé, fent boliquets o jo no sé què feien, ja no me'n recordo, i sí que venien els... això devia ser com estripel o no.
I a la segona part del programa entrarem en l'històric taller de bicicletes de Ciutadella, Cicles Queimaris.
A mi, jo me'n record que mon pare contava que se n'anava a dinar de llagosta a Fornells per una passeta. Dinava de llagosta i ja hi anaràs avui en dia i a Fornells a menjar. Quan, ja t'he dit, quan ell anava fent viatge o de so.
I anava en bicicleta.
Distintes generacions implicades en tot dos negocis i sempre amb la passió com a denominador comú.
Apassionadament i amb gust, Joan. Nosaltres iniciarem aquesta hora de ràdio. Emblemàtics, benvinguts, començam. En Joan Maura dona fe del seu caràcter metòdic a través dels retrats que prepara setmanalment. Toca ara escoltar el que ha preparat sobre forn Can Caragol.
Els forns autèntics de llenya representen molt més que una simple eina de cuina. Són un símbol de tradició, paciència i connexió amb els orígens. Pot ser les presses, el menjar preparat i el poc temps del qual disposam, no permeten donar-li el temps que mereix una eina vital com un forn. La immediatesa domina les nostres vides i per això encendre un forn de llenya ens obliga a detenir-nos, a escoltar el crepitar del foc i a comprendre que la calor veritable requereix temps. El procés de cuinar en un forn de llenya no es limita a preparar aliments. És un ritual que involucra tots els sentits. L'aroma del fum, impregnant la massa, la lluentor de les brasses i el tacte aspre de la llenya ens recorden que la cuina, en la seva essència, és un acte de respecte. Respecte pels ingredients, pel foc i pels qui compartiran la taula. A més, aquests forns guarden una saviesa ancestral. El seu disseny, tan simple i alhora tan enginyós, demostra com les generacions passades van aprendre a aprofitar l'energia natural sense artificis ni excessos. Cada pa que surt d'un forn de llenya comporta una història, una herència cultural que resisteix enfront de la modernitat, dels aparells elèctrics i les varietats tecnològiques. En definitiva, el forn de llenya és una metàfora de l'equilibri entre el que és rústic i la perfecció, entre la naturalesa i la creació humana. Cuinar-hi és una manera de tornar a l'essència de les coses, de recordar que el millor de la vida, com un bon foc, es construeix en paciència, dedicació i ànima. La mateixa dedicació i passió que porten exercint durant dècades, gairebé un segle, en el forn Can Caragol, a Sineu. La història de forn Can Caragol va començar aproximadament l'any 1929, moment en el qual va tenir lloc esdeveniments rellevants per a la història com el crack de Wall Street a l'octubre, que va desencadenar la Gran Depressió d'escala mundial o el fracàs d'un cop d'estat a Espanya contra la dictadura de Primo de Rivera. Aquest mateix any s'estableix el 4 d'octubre com a Dia Mundial dels Animals per conscienciar sobre la protecció de les espècies en perill. A més, se signa el Tractat de Letrán, que va establir la Ciutat del Vaticà com a estat independent. Avui, la història continua canviant i evolucionant, creant, amb el transcorrer del temps, tot tipus de relats. No obstant això, el forn Can Caragol continua exercint endavant i ho fa al ritme de la tradició i de la bona feina dels seus propietaris. Ells, any rere any, conformen un imaginari espiritual que gairebé podríem dir que els uneix amb tots els anteriors membres d'un lloc tan únic com Can Caragol. Gabriel Alomar, renet del primer propietari, i la seva dona Isabel Coll conformen aquest viu retrat creat sota les flames d'un forn que hauria de continuar viu per sempre.
Sineu és conegut sobretot pel mercat dels dimecres, però també hi juguen un paper referencial als distints establiments emblemàtics que hi ha en el poble. Avui ens endinsarem al forn Cas Caragol i ho farem parlant amb la propietat, Gabriel Alomar, la seva esposa Isabel Coll i la mare d'ell, Francisca Gelabert, i també tindrem les valoracions de la clientela. D'entrada, en Gabriel i na Francisca ens parlen dels orígens, l'evolució i també dels noms que ha tingut l'establiment.
Cal Torelló Romera era el meu repredir i va ser fundador del forn l'any 29. I sí, el forn, en principi, no feien pa ells. O sigui, la gent duia el pa a coure aquí, no? Inclús els predits anaven a cercar cases amb un carro i un mul i anaven a cercar el pa per dur-lo a coure, i després la gent el venia a cercar, o el repartien, o això, no? I era la funció del forn, i rostir i menjar, i coses així per la gent, sí.
Sempre heu estat al mateix lloc i mai s'ha interromput l'activitat, és a dir, ni a la guerra, perquè l'àssim de l'any 29, la guerra civil va venir poc després, el forn ha estat sempre obert.
Sí, el forn sempre ha estat obert, inclús el temps de Segarra i això se feia com un pot d'estraperlo de i se venia tabac o no sé què. Bueno, això són coses que ja he sentit, no? Però va, mai s'ha interromput l'activitat. No l'enduï sempre o sigui, això el va fundar el repredir, després el va dur la meva predina i el predir, que era la fia i el genre, i després ja el varen llogar en el forn, el varen tenir arrendat 35, 37 anys, més o manco. I després el van agafar nosaltres, la meva dona i jo.
Perquè anàveu a la família originària.
Exacte, bueno, en principi ha tornat a la família originària, exacte, sí. I bueno, ara fa 14 anys, més o manco, que el duim nosaltres, sí.
Aquells primers temps que parlava en Biel, a tu t'han contat això del pagament a través d'intercanvi, clar, que no es pagava no sempre amb moneda o amb dubbers, sinó amb intercanvi.
Sí, sí, bueno, he sentit, no, que de vegades duen pa a coure i a lo millor li duen, llavors, jo no sé, una bossa de preves o una bossa de tal, a canvi d'escoure el pa. Sí, sí, això ho he sentit qualque vegada, sí.
Recorda vostè del negoci del seu padrí?
Des meu predins, bueno, ja érem el Nina. Me'n recordo que des principi ells, és a dir, no feien pa, no feien el pa per la venta, sinó que anaven a les cases particulars a recollir el pa que la gent covia aquí en el forn. Me'n recordo això, que anaven a cercar el pa i que covien aquí, i duen les coques a caure, la gent, i si feien panades i tot el que feien, pues, ho duen a caure en el forn. Això me'n recordo de Nina, que ja jo érem el Nina. I després el meu pare, ja quan van endur el meu pare, ja començaren, i després de la guerra, començaven en el racionament, en els pans de racionament, i les cartilles i tot això. Tenc també un petit record, perquè també jo era molt joveneta, i després ja, després ells ja van anar, no me'n record molt bé, me'n record que també que enviaven la farina per pa, que la gent, com que en aquella època tenia blat i tot això, que enviaven farina per pa. I petites coses, me'n record, coses d'aquestes que te queden, i després ja, supos que després ja... Després jo ja me'n vaig anar, ja que me'n vaig casar i me'n vaig anar, i després ja ho dugueren ells, sí. I ja va començar la gent ja a comprar més espai i tot això, però després jo ja no era aquí. El primer que m'arriba és el meu predir de Nina, que són les cases que te queden més, I en seu carro que se n'anava a cercar ses pots de ses cases. Me'n recordo d'això. Després ja, amb mon pare ja no crec que ja fos igual, ja no... Supos que si gent ja devia dur, no ho sé. No sé com, ja no me'n recordo. Després, l'imatge que ten del meu predí, que jo cal menina i tot, passava un gustet d'anar al seu carro amb ell a cercar ses pots de ses cases.
Són les fotos del carruatge.
Sí, això, sí. Això és mo mare. I això ja se meva predina. És que ara jo sense dente no ho veia molt bé. Sí, això ja se meva predina. Se meva predina i mon pare. Oh, i es predí. I si jo se meva predí. Sí, sí.
El
meu predí, sí. És el meu predí, sí.
I això tu?
I això de nina, mo mare, exacte.
No sé si vostè li consta que també es va arribar a vendre tabac.
Ah, sí, el meu predí. El meu predí tenien un trosset d'un hortet aquí a dues passes d'aquí i el meu predí sembrava el tabac, aquella època era l'època després de la guerra que tothom estava i sí, el meu predí sembrava el tabac i el picaven i jo que sé, feien boliquets o jo no sé què feien, ja no me'n recordo i sí que venien a ver. Això devia ser com estripel·lo, no?
Antigament eres font de Can Caramina, que era el mal nom del meu repredí. Després li deien el font de Can Pec, que era el meu predí. Després va ser Can Pinara, que era el mal nom de la gent que el va llogar, no? I Can Caragol és el meu mal nom. I nosaltres li vàrem posar fa 14 anys només que se diu Can Caragol. No? Antes era Can Pinara, abans Can Pep, li deien el font de Can Pep, i abans... Can Caramina.
En Biel, na Isabel i na Francisca expliquen ara com el matrimoni va recuperar el forn per a la família i comparen la feina d'ara amb la de temps enrere.
La veritat que els forns artesanals així de pa artesà és difícil lluitar perquè hi ha molta competència en tema... precuinats i coses així, supermercado, gasolineres, coses així, i és difícil perquè la gent s'està basant, sobretot la gent jove, en aquest tipus de pa i el pa pagès no li entra. I bueno, però bueno, nosaltres ens anem defensant. En principi ens defensam, seguim fent el pa com el feia el meu predins, i és ben igual, no han canviat absolutament res, i bueno, agrada a un tipus de gent, no a tothom, perquè si no vendria tothom.
Ara tenen més feina que no en aquella època, però també tenen més maquinari, més adelantos, que no tenien llavors. Me'n record que pastaven a puny. Mon pare va ser el primer que va posar una pastadora, però antes pastaven, tenien uns ribells grossos, que ara serveixen pels jardins, aquests ribells, i pastaven a punt, també era més dur. Jo me'n record que de nina, de vegades m'enfadava i tot, perquè me cridaven perquè les ajudaves a pesar el pa, perquè se pesava el pa a mà, i una balança d'aquestes de pesos i això, i pesaven, era molt més dur llevar la feina. Però ara també fa més feina, perquè llavors estaven fent espai i no feien res més. Ara ja fan encimades, fan altres coses i ja.
Va ser en aquella crisi que hi va haver de 2008, nosaltres ens dedicàvem a cosir com un pare, també, no? I el moment d'aquella crisi, bueno, la cosa va anar molt malament per tothom, però especialment nosaltres, pues no anava, el negoci no funcionava. I va ser un moment que el forner d'aquí s'havia jubilat i el forn havia d'agafar qualcú. I, bueno, mos decidirem agafar-lo amb un empleat, antic empleat que hi havia de l'altre forner, que sabia tot com funcionava, i, bueno, i jo vaig aprendre una mica darrere aquest jove, darrere ell, el funcionament del forn, perquè jo no havia estat mai forner, no? I, bueno, i fins ara.
Entenc que va ser, Isabel, una decisió consensuada.
Hombre, no quedava d'altre, sí, perquè va ser un moment que havien de prendre una decisió i canviar de gremi totalment. I efectivament, mos tirarem a la piscina i bueno, de moment va sortir bé, no? Bueno, crec que sí. Sí, va ser un risc que havien de córrer, però bueno, contents perquè varen respondre, no sé, i els clients també. Superagraïts.
Sí. Que dèiem ja que veniu de cosir, us dedicau a cosir.
Bueno, el meu sogre era sastre i ells també tenien un taller aquí a Sineu, no és vera?
Sí, teníem un taller aquí de... Sí.
De costura,
però fins que m'anaran després a Palma. Després nosaltres, la família també se va fer numerosa, tampoc ja no... La professió ja de què, perquè ja se comprava molta de roba de confecció. I també m'ho van haver d'anar cap a Palma. I després,
aquí... el món de la costura, el seu fill i la seva nora, mai millor dit, van posar fil a l'agulla...
Más o menos, sí. I bueno, i això passa circumstancial, però sí, això que canvies totalment de negoci, de professió i, bueno,
i de vida,
claro, perquè no tenia res que veure amb el que feia. I, bueno, i d'altres coses, no? Però que sí, en el final, pues mira, varen decidir que havien de dur endavant això, el teníem, ho havien d'aprofitar i bé, i endavant ses atxes, sí, no?
Per mi és estupenda, o sigui, jo estic molt contenta, i el meu pare i el meu predí, que va ser el que ho va fundar, que va ser el que el va obrir. Sí, seria content, sí. Estic molt contenta.
El forn de llenya és un element diferencial per als productes que surten de la casa.
Amb el forn de llenya el pa surt completament diferent. Surt un pa més, bueno, més aromàtic, més humit de dins. Això sí, de vegades fa un poc més de crosta... Mai te surt igual. És un pa que, clar, el forn de llenya mai saps a quina temperatura estàs ficant el pa, sempre més o menys. Però queda molt diferent. Jo he provat de coure pa, el mateix pa, en un forn, bueno, tenc un forn elèctric per coure segons quin tipus de coses, no té res a veure. És el mateix pa, idèntic, un caus un aquí, l'altre allà, i no té res a veure un pa amb l'altre.
El forn és l'original que hi va haver?
És l'original, sí, del 29, de l'any 29, més o manco. De l'any, és el mateix, sí.
Nosaltres no és que fegem una gran varietat de productes, val? A partir del pa, però és lo típic, les encimades, les coques salades, panades, coques dolces, en fi, no sé, coques de patata, els diumenges feim a lo millor coca cremadillo, no és una cosa de dia a dia, sinó és una cosa de diumenge, val? Perquè, bueno... I tema de rubiols i tema de crespells ho feim temporada. Això sí que és una cosa que nosaltres també som dos que feim feina, no hi ha més, però traiem tot en el seu temps. A vegades ja la gent em diu, tens rubiols? Bueno, pues sí, vine per Pasco i en xerrarem. Però, bueno, nosaltres feim feina d'una manera un poc limitada, també, no? Perquè es fon, no és que puguis ficar molt de truit, però... Bàsicament, feina de forneria.
Nosaltres tenim molta clientela major, bastant major, perquè és el que parlàvem des principi, aquest tipus de pa agrada més a la gent major. La gent jove li estira més una barra de súper, no sé per què, però és així. Però bàsicament gent major. Però també hi ha gent jove que s'interessa... Nosaltres feim pa ecològic també i és una cosa que li estem donant bastanta sortida. Veig que de cada pic fa més, ara deu fer 3 o 4 anys que ho feim i veiem que de cada dia té més demanda. I també la gent jove s'interessa bastant per aquest tipus de pans ecològics. I quan proven el pa també per un pa amb oli, aquest pa és una altra història, sí. Per el dia a dia, bueno, a lo millor... Però vaja, el pa jo sempre dic el mateix, és... que t'agradi o no t'agradi, no vol dir que sigui més bon ni més dolent, no? T'agrada aquell o t'agrada aquest altre, ja està, exacte, sí.
Coneguts els productes, coneixem ara clients habituals del forn Cas Caragol. Per exemple, n'Aurora i en Pere.
Estem parlant amb la Francisca, amb Isabel i en Biel sobre el forn. Vostè és clienta de fa molt de temps.
Sí, y muy rico que es el pan. Sí. Me encanta.
¿Cuántas veces viene a la semana?
Bueno, una o dos veces, porque donde estoy no come mucho pan, pero por mí comiera mucho.
Sàpiga que és una història, la història del forn, que és una història centenària, que hi ha hagut diferents generacions, que és un establiment, una botiga, això, amb molta història i un establiment emblemàtic.
Bueno, anteriormente, como tengo, no tengo tantos años aquí, pero anteriormente sí he escuchado una bonita historia de este horno. Sí, sí, la verdad es que sí.
Quants anys fa que és vostè client de la casa?
Des de molt petit, jo en tinc 48 i ja n'és 7 anys, la meva predina que vivíem aquí darrere. Aquí darrere m'enviava cada matí a venir a aquest per anar a escola i es para cada dia i tot això, ja fa anys.
Ja fa anys. I quants dies hi ve setmanalment?
Oh, no hi ven cada dia, perquè he vist tot sol i ja un pa me basta per dos o tres dies. Però sí, almenys un picador en la setmana sí que venc a carregar pa.
Què suposa per a la família que el negoci familiar llueixi el segell emblemàtic?
Per nosaltres va ser un reconeixement en això, a mantenir un negoci, a mantenir un negoci tant d'anys obert i poder seguir amb ell, no? Fer-lo funcionar. I, bueno, bàsicament això, també fa poc temps que ho tenim, no?, la qualificació, no? Però estem contents, sí. En notar que hi ha molta gent s'ha interessat i molts demanen i és que he vist que tal, esteu emblemàtics i això, bueno, és interessant, troc que és interessant.
Sí. Sí. I la història, sobretot, que hi ha darrere de tot això, saps? La gent li crida molta atenció perquè té detalls molt peculiars i clar, això fa que, no sé, sigui molt romàntic, no?
Però vostè què suposa, aquest distintiu emblemàtic?
A mi, per mi, és una satisfacció, és un reconeixement en els meus vells, en els meus pares, en el meu predí. Per mi és una satisfacció, sí.
En Biel, na Isabel i na Francisca fan prospecció de futur respecte als forns de pa.
El present, de moment, és aguantar. I el futur, jo li veig difícil, sincerament. Me sap greu ser així, no? Però perquè jo no som pessimista, però El veig complicat perquè
l'alimentació que envia, la gent se deixa influenciar molt ara a com una fòbia menjar pa, perquè tothom cerca un altre tipus que sí. En fi, tot, jo crec que ara la gent actual, vale, no moderna, sinó actual, sí, està girant molt el tema de l'alimentació. És veritat que quan després cerques arrels del menjar, te'n vas en el pa pagès i en el pa bo, pa de forn. Però és difícil. Les generacions encara no ho tenen clar. Ho tenen com una cosa molt especial, no és un dia a dia. I, bueno, confiem que això canviï, però sí que encara en el futur, com la societat i els mitjans de comunicació no tinguin un poc més d'influència damunt la comunicació d'això, és mal de fer. Però, bueno, nosaltres funcionem molt amb la gent del poble i que som molt d'arrel i, bueno, això ens va molt bé.
Jo soc més optimista perquè veig que hi ha un cert tipus de gent que torna a les arrels, és a dir, que torna al camp, que torna i que els agrada més les coses naturals, les coses més autèntiques. Que costa pena, sí que costarà pena, i costa pena perquè sempre hi ha un altre tipus de gent que va més a lo més pràctic, a lo més ràpid, a lo més... Però esperem que la gent se mentalitzi una mica. No, s'han perdut totes, és que no n'hi ha, pràcticament.
Crec que hi ha una.
I haurien de tornar. Haurien de tornar i aprofitar. Tornar a comprar els productes dels pobles, els productes... Sí, haurien de tornar, sobretot en els pobles.
Tenim dues filles, però cap de les dues es mostra interès. No, n'hi ha, bueno, no, n'hi ha una que és auxiliar, i l'altre és petit, està estudiant. Bueno, té 15 anys encara, només, no? Però no mostren molt d'interès pel forn. Veuen que és una feina dura. No la feina en si. La feina en si és una feina com una altra. No és una feina dura. La dua és l'horari, no?
D'avui a quina hora us heu aixecat, Isabel?
Bueno, jo a les 6, ell ve més prest, ell se posa quasi de vespre, antes de les 12 ja està funcionant. És que sí, te perds, clar, com tots els forners, no nosaltres, sinó tots els forners. A lo millor la generació nova de forners pues, agafa un altre estil de feina. Però nosaltres, amb aquest forn de foc, també és un altre factor que mos fa que no puguis dur el mateix rol que uns altres, vale? Perquè és dur més feina. Però sí, de nit aquí ja funcionem.
La Isabel, acostumada a tractar amb la clientela, conta una anècdota vinculada al negoci per tancar el reportatge de Forn Cascaragol.
Aquest forn també, quan estem de festes, la Mare de Déu, Pasqua, Nadal, no? Duen moltes porcelles a coure, perquè també feien rostits, val? I clar, i no sé si era un Nadal o una Mare de Déu, no sé. Clar, es posa a tope de porcelles, no? I lo típic, qualcú que ve, i tothom té la mateixa llauna amb una anella, amb una claueta, amb un ganxo, i totes són iguals.
No, tot o sigui, tothom és
igual. I efectivament, qualcú se'n va dur la porcella d'un altre, i sap què t'ho vull dir, un pot de... Però, bueno, al final se va arreglar, no hi havia cap problema, no... Bueno, un detall d'aquest tonto, però molt graciós, perquè, clar, no, tu imagina't la gent de la porcella pel poble, això és la meva, no, això és la teva, no, aquesta és la girada, no, i bueno.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria. IV3 Ràdio és diversió. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IV3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyeta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IV3 Ràdio. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IV3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Cicles Caimaris té una llarguíssima trajectòria plena de vicissituds. En Joan Maura les emmarca i les resumeix en el seu particular retrat.
Les botigues i tallers de venda i reparació de bicicletes són petits temples del moviment i la llibertat. No són simples comerços, són espais on l'ofici, la passió i la comunitat s'entrellacen sobre dues rodes. Entrar en una botiga de bicicletes tradicional és com obrir una porta al passat, però una plena de vida, on la mecànica i la humanitat encara tenen un lloc tangible. En aquestes botigues, el temps es mesura de forma diferent. Cada bicicleta que entra porta una història, un trajecte al treball, un viatge d'estiu, una quiguda, una meta aconseguida, i el mecànic, amb mans adobades i mirada atenta, no sols repara engranatges i cadenes, també retorna la confiança, la independència i el plaer de rodar. Cada eina té un propòsit, i cada ajust és un gest de respecte cap a la màquina i cap a qui la munta. Més que tallers, són punts de trobada. Gent que comparteix rutes, consells i anècdotes que troba en el pedaleig una forma d'equilibri físic i mental. En una època en la que moltes coses es rebutgen sense pensar, aquestes botigues reivindiquen el valor de reparar, de cuidar allò que es té, de prolongar la vida útil dels objectes i, amb això, de les experiències que aquests ens ofereixen. Les botigues autèntiques de bicicletes ens recorden que en moure's no sempre significa córrer. A vegades significa avançar amb consciència, gaudint del camí. Són el cor d'una cultura que combina tècnica, esforç i amor per la senzillesa. Perquè al final, una bicicleta ben reparada no sols torna a rodar, torna a contar històries. Una bicicleta que nova o arreglada està llesta per rodar. I el lloc que més les coneix és a Ciutadella i es diu Cicles Queimaris. La història de Cicles Queimaris va començar l'any 1920, any en el qual va entrar en vigor el Tractat de Versalles i es va fundar la Societat de Nacions, que es va proposar establir les bases per a la pau i la reorganització de les relacions internacionals una vegada finalitzada la Primera Guerra Mundial. Els Estats Units va implementar la Llei Seca i el vot femení va ser establert. També es va iniciar el moviment de Gandhi a la Índia i es va consolidar la derrota del moviment revolucionari pagès a Mèxic. El món girava, tal com ho fan les rodes d'una bicicleta, i la història de Cicles Queimaris seguia el seu curs fins a l'actualitat, a través de tres generacions d'una mateixa família. Avui és Francesc Queimaris qui està al càrrec del negoci. Cicles Queimaris es dedica a la venda i reparació de bicicletes, així com també s'hi poden trobar recanvis i accessoris. El negoci no ha perdut l'amor, l'afició i l'entusiasme per la bicicleta i el ciclisme en totes les seves vessants. Francesc Queimaris i el seu emblemàtic comerç segueix capacitat per arreglar i oferir una nova vida a totes aquelles bicicletes disposades a continuar rodant i contant històries.
Tres generacions de la mateixa família escriuen la història de Cicles Queimaris, una història lligada al món de les bicicletes que viu de la passió que hi posen els Queimaris. En aquest cas, ratllam amb Francesc Queimaris, net del fundador i al capdavant del negoci des de l'any 1980. Per començar, ell ens parla de la figura del padrí, un home polifacètic i emprenedor.
Jo, l'única data bastant concreta és el naixement de l'avi, que crec que era el 1896. Va estudiar fins al batxiller d'aquell temps, un home amb estudis, sí. Després, aquí no ho té molt clar com va ser, perquè es va dedicar a moltes coses i no sé què es va dedicar primer. Tot que va ser la bicicleta primer, que a més d'estudiós era bastant... li agradava tot. Va tenir una de les primeres bicicletes, va tenir una de les primeres motos, va tenir un dels primers autos del poble. I... sí, era un... sí, va ser un pioner, perquè també el van venir a cercar els qui van començar a instal·lar el llum.
També?
També... va anar a fer d'electricista, després també va tenir una de les primeres administracions de loteria. També va ser després venedor de cases, però bueno, el taller va ser, em penso, de lo primer.
Sí,
1920, però no ho sé cert. Va venir la guerra i ell era, en aquell moment, una altra de les coses que era diguéssim, taxista o conductor de Cal Bisbe. Uh-huh. I, bueno, en aquell temps els republicans li van confiscar el cotxe i després, quan va venir el canvi de bando, el van empresonar 5 anys a la presó. A la model va fer... Sí, sí, sí. Primer va estar a la Mola, a Trop, i després va estar a la model. Sí, els seus inicis, perquè ell després, ja t'he dit, va repartir el taller amb un pare, l'electricitat la va mostrar i la va repartir a un nebot seu, i anava repartint coneixement. Jo era, encara no venia a ser, era petit, però ja en aquell temps ja me va fer estudiar mecanografia i me va regalar una màquina d'escriure perquè ell ja no podia, diguéssim, sa mans ja tremola, els pols ja no el té, i com que era un home que tenia molta relació, me fa escriure primer les sobres, les direccions, i després ja qualque carta. Després ja, no sé si tenia 12, 13, 14 anys, quantes... 14 o 15 anys devia tenir quan va morir, i tema bicicleta no el vaig tenir prou com a referent.
Clar, això va ser més ton pare, suposo.
Sí, després va ser mon pare, després jo els estius, quan ja 14 o 15 anys, 16, 17, fins als 18 o 19, que ja vaig venir fitxo, diguéssim, veníem els estius, estones, que havíem fet qualque cosí també, ajudar-lo, estar per aquí, fer de mosso, i després ja vaig agafar l'ofici quan ell també va començar a sentir un poc agobiat per... Estava tot a una cinquantena d'anys i ja...
Ja havia fet molta de feina.
Sí. Ja, bueno, entre tots dos ja van acabar de fer la darrera etapa. També ho era polifacètic. Bueno, va començar del lot, va començar de mosso de ferrer i, clar, va ensenyar ja de molt de ses mans i sabia fer moltes coses. I després aquí en el taller també es van posar una que actualment que s'ha des carrer Mallorca, es van posar amb un company seu que també era ferrer. Vull dir, tot el dia, quan no era una cosa, era l'altra, feina de mans. Després, de ciclisme, i president, entrenador... Després, quan a partir dels anys 80, després... participava a les carreres corredor, ell va dir que no ho era mai, que ell era simplement participant. Vull dir, el que li agradava era participar i ajudar els altres, i sol el que ell sempre estava, li agradava ajudar els altres, empenya i entrenar-los, ajudar. Jo ho vaig agafar quan havia decidit no anar a estudiar i vaig començar a cercar, a fer diverses coses, feinetes, i després, com que pràcticament ja estava ensenyat, no me va ser difícil agafar-ho, i hi van conviure amb mon pare. En aquell temps fèiem bicicletes i mobilets, ciclomotors. Només fèiem mobilets, després jo m'han ensenyat també, ho vam ampliar d'espinos, derbis, i fèiem tot el que podíem. Com que sabíem fer rodes de bicicleta, fèiem rodes de moto, jo encara segueix fent rodes de moto, muntatges de cabriolet, de cavalls, i bueno.
La figura del pare d'en Francesc també va ser molt destacada, entre altres coses en la promoció dels clubs ciclistes a Ciutadella.
I anava amb bicicleta per tot, inclús abans de tenir la moto ja fa recados a altres pobles, el mateix que el bisbe, ves dur aquest document allà, ves dur... I ell viatjava per... una peça o una passeta o el que fos. I l'altra passió seu, a més de la bicicleta, també era el futbol. I tenia els fills un poc repartits en futbol i bicicleta. Mon pare va passar la bicicleta, i quan va ser més jove, un poc més gran, ja vaig dedicar la bicicleta. Ja hi havia qualque moviment d'homes majors, però bueno, era incipient, crec, i després ell amb una altra persona, no sé si era en Joan Carrió, va muntar el que era un embrió de club per l'Oartrop. Després van sortir el Casino de 7 de gener, el Born...
Tot això eren clubs ciclistes.
Sí.
Socials
tenien el trot ciclista, bé, i després ell ja va, més tard, va muntar la penya ciclista Ciutadella, després va venir el declivi del ciclisme amb una mort d'un corredor.
Va ser això, quina època?
El 55, crec que va ser la mort d'en Carlets.
Era un ciclista...
Un ciclista dels bons de Silla, i van xocar frontalment amb un altre corredor, una curva, i allà va acabar un poc el ciclisme aquell temps. Després van tornar a tenir una altra etapa més endavant, els anys 60, i no, que van sortir quatre corredors, un d'ells, Antoni Ballori, que se'n va anar a la volta a Espanya, ja sóc que esperi el Curi, encara, si un record per ell, en Tòfol Gelabert, Tòfol Pistola, qui també va anar a córrer per Mallorca, i són els més referents de per aquí. I bueno, després també va decaure com a penya va decaure, i l'any 80 va venir la darrera refundació i ho van tornar a fundar, i el president va ser en Tòfol, i van tornar a començar a aixecar el ciclisme, i ja no s'ha aturat. Jo puix qualque vegada a Sant Salvador a veure les fotos d'en Timoner. M'agrada anar-hi tant en la muntanya com en la de carreteres, i vaig per Mallorca i m'he endut la bicicleta. M'agrada qualque dia pujar i... Vull dir, havia vingut a córrer qualque vegada que mon pare l'havia duit aquí a córrer, perquè duia qualque carrer a corredors de Mallorca també. I el havia duit en els principis, sí, sí.
Amb l'afició a les bicicletes impregnada en els gens, en Francesc va aprendre moltes coses del seu progenitor.
Els més personals, vull dir, evidentment, me va mostrar tota la mecànica, que després, com que en l'evolució de cada dia, de tot, mentre fas feina, vas ensenyant, i em va arribar a saber més que ell. I, bueno, ensenyances personals de vida, sobretot conèixer el personal, la gent, tenir vista, el tracto amb la gent.
És important, eh?
És molt important, sí.
En un taller, que també és botiga de bicicletes, evidentment es tracta de bicicletes, però quines són les que tenen més demanda actualment?
A dia d'avui, bé, nosaltres... sempre ens han dedicat més a la reparació que a la venda de bicicleta. Sempre ha estat no un extra, però sí una part més petita. La bicicleta avui en dia, un temps era un tipus de bicicleta, i avui en dia la bicicleta té mil cares evolucionat, i des de petites, BMX, trial, mountain bike, hi ha gravel, passeig, elèctriques... No és hora de reinventar-se i evolucionar en tots els camps. I és un món molt gran. Sí, ja voldria jo estar al dia de tot, que avui en dia quasi és impossible. Quan te topes amb una cosa nova, bueno, avui en dia, per sort, tens internet, que pots entrar a les cases i demanar, i trobes qualque tutorial i això, però bueno, vull dir, evoluciona tot molt. No pots estar al dia de tot. pneumàtics, radis, frenos, canvis, i el de cada dia.
Cicles Caimaris és més que un taller de bicicletes a Ciutadella i històricament ha tingut el suport de la clientela.
Bueno, la clientela és habitual, normalment del poble. D'ús quotidià de bicicleta, pues tens esquivant o carretera o mountain bike més assiduament dissabte de diumenges, però normalment és habitual de cada dia de feina de poble. D'home o dona, les dones aquí també hi anem molt en bicicleta i no te diré 50-50, però quasi bastant a la part, sí. I franja, hi ha tant fiats com lots d'institut, com ja t'he dit, la gent que l'empra major, normalment cada diari, i fins 70 o 80 anys que hi ha gent, tothom hi va aquí, està molt.
Jo som el Feu Pons, conec que ja és la segona generació de Can Caimaris. L'any 68 vaig conèixer son pare i sempre he estat amb ells i sempre m'ha tractat molt bé. Per això segueix amb ells. I no tens res contra ells, i tot el contrari. Sempre que he vingut m'han tractat molt bé i totes les operacions que m'han fet han sortit molt bé.
En Francesc va rellevar son pare en el negoci, igual que aquest va prendre el relleu del fundador. I quan en Francesc es jubili, què passarà?
M'ha après molt, ara els temps han canviat. Ara l'evolució de la bicicleta elèctrica, no sé on arribarem. Jo d'aquí uns 5 anys m'aturaran. No m'aturaria, però bueno, també necessites ja deixar de fer feina, que no hi ha molt d'anys. I no sé on pararem.
Hi haurà relleu darrere teu, relleu familiar?
De moment no tenen dos al·lots que tenen bon cap i van de reestudiar i estudiaran, supos, carrera i ja veurem cap on van. Jo no els forçaré a venir aquí ni... Així com jo no me van forçar, però bueno, me va venir bé i vaig quedar i estic content.
Per la llarga trajectòria i la feina ben feta entorn de les bicicletes, Cicles Caimaris va rebre en el seu dia el segell emblemàtic.
El distintiu emblemàtic, bueno, és un reconeixement. Diu, bueno, el manco és una passa per intentar que reconèixer la feina de, o s'intent de... Com ho explicaria?
Del llegat familiar, potser, no?
Sí, de sobreviure en aquest món qui s'ho està menjant tot de mala manera. I tant la cultura com tot s'ho està menjant tot. I simplement és un fet de reconeixement. És difícil conviure amb el món globalitzat, per una banda, que s'ho menja tot, i per altra, te dona joc molt de coneixement.
Per acabar, en Francesc ens aboca sucoses anècdotes de l'avi.
L'avi, jo me'n record que mon pare contava que se n'anava a dinar de llagosta a Fornells per una passeta. Dinava de llagosta i ja hi anaràs avui en dia i a Fornells a menjar. Quan, ja t'he dit, quan ell anava a fer enviats o de so.
I anava en bicicleta.
Sí, anava en bicicleta i a més dua tots els puros que podia per fer més. Ja t'he dit que era una peça. Molt bona persona, però bueno, ja t'he dit que fa de tot i aquell temps també comerciaven.
Aquí hi havia de tot. Vull dir, això ja els hi vaig contar en els dos programes de televisió, que aquí, bueno, ell a part de fer la feina i els seus corredors venien a entrenar aquí dins.
Aquí mateix?
Aquí mateix. Vull dir, van tenir un sparring, un ring i tot, que va acabar quan tirava les punyades, que van anar massa en fora. I a part d'això, venia gent a qualque zona a seure i estudiar carrera. I després van començar a venir els avis a seure i fer companyia. Sí, sí, aquí mateix on ets tu ara assegut, i havia, me'n recordo, el primer homenet pagès que ja no fan feina, venia, i quan s'havia acabat el tabat de pota es dormia i tombava i li caien ses dents postisses. Hi ha moltes històries. Hi ha, com en el Congrés dels Diputats, també hi ha qualque bala clavada per qualque paret, sí.
De temps de la guerra o de quan?
No, no, qualque torraqui passejava amb pistola i qualque tir. Hi ha moltes anècdotes.
O sigui, el tema era una persona polifacètica, i l'espai també era polifacètic.
Sí, l'espai d'aquí, sí. Bueno, ja era de quan hi havia mon pare.
A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és participació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Si pogués dir-te una cosa...
Aquest dijous a les 8 del vespre comencen les seqüències sonores d'IB3 Música.
Són violetes i taronges.
La Sala Zero des Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de Nagra i Ritual Nepal en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 20 de novembre a les 8 del vespre, Nagra i Ritual Nepal a la Sala Zero des Gremi de Palma. El primer dels concerts en directe del cicle Seqüències Sonores, creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de Nagra i Ritual Nepal.
I fins aquí el programa d'avui. Mil gràcies a Forn Cas Caragol, de Sineu, i també a Cicles Caimaris, de Ciutadella, per haver-nos obert les portes de casa seva. I gràcies igualment a tot l'equip que fa possible cada setmana Emblemàtics. En primer terme, en Joan Maura, a les tasques de retrat, de producció i d'edició. També a la feina de Margalida Cifra, a les vies del so. De Polònia Huguet, a documentació. D'en Joan Trias, a l'assessoria musical. La nostra gratitud, igualment, per les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern, és a dir, l'antic IDI. I sobretot, les gràcies a vosaltres, als oients del programa, per ser-hi cada setmana. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Us deixam amb la peça titulada Una bicicleta, de Da Sousa. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.
Bicicleta i dos pedals, cotxos de jugueta per safaris vegetals, orquestres trimestrals de crustacis i primats juguen en el limbo a ses universitats. L'amo dels colmados de la White fuetja una revista i beu Coca-Cola Light. Tu me mires i fas un badai i sonen ukeleles massa fora de Hawaii.
exfutbolista amb un davantal. Ha començat raó de fer trampon ple hivern i sense volar obert ses comportes de l'infern. Hi ha una goma de rotulador, hi ha botelles d'aigua plenes d'H2O i de baixa llum d'un gran fanal.
You can hear her calling orders like this. Give me a ham white down and a burger rare, cider slaw and a seven layer. OJ up, wreck two in a cup, and a boogie woogie blue plate. Give me a crippled beef on a load of hay, combo rye and a bottle of eight. Coming through with a slab of moo and a boogie woogie blue plate. Draw one, draw two, get that coffee perking. Draw three, draw four, hold that mayo on the chopped egg working. Want a tuna wheat with a side of fries. 86 on the cherry pies. Side of greens on the franks and beans. And a boogie woogie blue plate. Want a tuna wheat with a side of fries. 86 on the cherry pies. Side of greens on the franks and beans. And a boogie woogie blue plate. Boogie woogie blue plate.